smile even though it's broken. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow.
El passat dia 10 es va commemorar el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Avui ens ocupa aquest assumpte al qual doncs, no volem defugir. Sabem que és un tema complicat, complex, difícil d'assumir i d'abordar, però avui ho fem amb la psicòloga Vanessa Parellada. Molt bon dia, Vanessa.
Molt bon dia a tothom.
A veure, el govern ens va informar que, segons dades de l'INE, el 2024 es van registrar 90 defuncions per suïcidi aquí a les Illes Balears.
Sí.
68 homes i 22 dones. La mitjana d'edat, 48,11 anys. Uh-huh. Estadísticament, per tant, es produeix una mort aquí a l'arxipèlag cada 4 dies per suïcidi. Per la distribució, pel que fa a la distribució de franges d'edat, doncs les temptatives es concentren principalment entre els 21 i els 60 anys. Atenció, 1.275 temptatives en adults joves de 21 a 40 anys i 1.218 en adults d'entre 41 i 60 anys. Una altra dada molt preocupant sobre les temptatives de suïcidi, els joves de 11 a 20 anys han protagonitzat 463 temptatives a Formentera, a Eivissa, Mallorca i Menorca, amb un 68% de dones. Uh-huh. Les persones majors de 60 anys han registrat 402 temptatives repartides gairebé equitativament entre ells i elles, mentre que menors de 10 anys es van atendre 4 casos, que
tremendo.
També em sembla una barbaritat.
4 casos, menors de 10 anys, eh? Menors de 10 anys. O sigui, és que quan ets conscient del que estàs dient, ets conscient del drama, no? Els que, a més són pares, imaginar una nena o un nen de 10 anys intentant suïcidar-se o dient que vol morir, ha de ser, bueno, terrible i, com tu molt bé dius, i us felicito també per la notícia que vau treure el dia 10, és un tema molt incòmode, però que se n'ha de parlar. Perquè vivim d'esquena la mort en general, el suïcidi ja ni en parlem, i el suïcidi i les autolesions en nens i nenes encara és més incòmode, no? I aquesta tendència a pensar que són cridades d'atenció, perquè és veritat que hi ha alguns joves o algunes joves que ho fan i llavors ho pengen en xarxes, i clar, és fàcil que fins i tot les mateixes nenes o nens que ho han fet pensen, ostres, jo quan ho vaig fer el que feia era amagar-ho, no ho publicava. Però encara que fos una cridada d'atenció, no s'ha de passar per alt, això. Ha d'estar patint d'alguna manera aquella persona pel fet de fer això i necessitar publicar-ho i necessitar cridar tan fort que algú se l'escolti. Perquè al final és el que funciona millor. O potser el primer que podem fer, no? En aquest cas sí que escoltar i parlar salva vides. De fet, hi ha aquest telèfon del 024, que és gratuït, i que moltes nenes i nens, en comptes de parlar amb els seus pares, acudeixen a aquest telèfon. Això també parla de quina situació ha d'haver arribat aquell nen o aquella nena per, en comptes de parlar-ho a casa, preferir trucar en aquest telèfon, no? La desesperació, la sensació potser de que no et creuran, de que no t'escoltaran, potser ho has intentat avisar altres vegades i no has sabut com, o no t'han fet cas, o llavors com a pares i mares hem d'estar molt atents i molt atentes a algunes senyals que ens poden ajudar a veure si hi ha un risc, no?, en aquell cas. Sobretot les més evidents, quan hi ha canvis bruscos d'humor, quan hi ha nens o nenes que s'aïllen, que ja no volen saber coses o no volen saber de les amigues, deixen de sortir amb elles o amb ells, tenen aquest aire de tristesa permanent, que això pels pares és molt desesperant també. I a vegades potser et surt, bueno, però va, fes alguna cosa, surt, que t'animarà, surt, no? En comptes de... Ens incomoda el patiment dels altres i sobretot els patiments, i sobretot quan un no ha après a lidiar i a gestionar les seves pròpies emocions, és molt difícil que sàpiga sostenir les emocions d'un altre, i sobretot si són les d'un nen o una nena. Per tant, és molt important en aquests casos, si tu no saps què dir, que demanis ajuda, no? Si veus frases tan evidents com que no val la pena viure, quan algú diu que és una càrrega, que estaria millor la família si no hi fos, autolesions visibles o sospitades, poden ser talls, poden ser cremades, i sí que és veritat que de vegades se sol amagar si algú porta roba llarga a ple estiu, que a més presenta aquestes altres característiques, alerta, no?
Ah.
Perquè
per ocultar aquestes autolesions.
Intenten amagar-ho perquè realment no és que vulguin morir, volen deixar de patir, i algunes que malauradament, bueno, per sort perquè els pares han demanat ajuda, les tinc, malauradament tenir-les per aquest cas, no? Però te n'adones quan parles amb elles que tenen por de que se'ls invagi de les mans. No tenen ganes de morir. I tenen, i saben racionalment que tenen molts motius per viure, però tenen aquesta, porten molt temps vivint al límit en quant a ansietat, i s'hi afegeix aquesta sensació de que no hi ha sortida, no? De que ningú les entendrà, de que no volen ser una càrrega per la família, i a la vegada no volen fer-los i això a la família. Aquesta és una de les coses que les atura moltes vegades.
Clar.
Per seguir endavant. Però clar, tenen aquesta por de que algun dia se'ls invagi de les mans, no? Per tant, com a pares i com a mares, hem d'estar molt pendents i no menyspreuar aquestes paraules o aquestes conductes, no? La pèrdua d'interès, per exemple, de coses que abans els hi feien il·lusió, quan hi ha canvis a les notes. Això també, sobretot en nens i nenes, és un indicador molt, molt evident, no? Quan comencen a fer gestos de comiat, com per exemple regalar coses seves, això ja és bastant avançat. Cap d'aquests signes aïllat necessàriament vol dir que un infant pensi en suïcidar-se, però junts indiquen que necessita ajuda, no? I insisteixo en aquest punt de que en aquest moment, quan un adolescent diu que vol fer-se mal, o quan ja ho ha fet, o quan ja ha tingut tentatives, hi ha molta, molta tendència a pensar que ho vol fer per cridar l'atenció o per manipular, i aquesta idea és molt perillosa perquè si un jove o un adolescent fa servir paraules o gestos relacionats amb el suïcidi i les autolesions, com deia, és perquè ja no sap com expressar d'una altra manera el dolor que sent. Potser no té paraules, potser ho ha dit i no l'han escoltat. El que necessita no és que se'l jutgi o que se li digui que això és una tonteria o que se'ls digui frases tan dures com et moriràs com tothom i a més amb marques. Això són paraules que alguna pacient ha escoltat d'un adult proper,
caram,
familiar, no? Això és tremendo, tremendo. El que hem de fer és prendre seriosament aquesta demanda d'ajuda, no respondre amb frases com aquesta terrible que acabo de dir, ni això són tonteries, ni deixa de fer-te la víctima, perquè això el que fa és tancar la porta de la comunicació i augmentes el risc. Com més incomunicat està aquell infant o aquell adolescent, més risc tens de que cada vegada té com menys coses que l'arrelen a la vida que té i a la família, i per tant cada vegada pot ser més fàcil que faci aquesta passa, no? El que necessita, el que realment ajuda és escoltar sense por, perquè és veritat que ha de fer moltíssima por, i com a mare o com a pare que està en aquesta situació de ser tremendo, però pitjor és que arribi a fer-ho. Per tant, si dubtem entre si crida l'atenció o no, anem a pensar que no, perquè és tan fàcil, en una fracció de segon pot haver-hi conseqüències desastroses per tota la vida. Per tant, val més prendre-s'ho seriosament, i si era per cridar l'atenció, doncs hem de veure per què també. Per què necessita cridar-la, no? Si no vol morir i només vol cridar l'atenció, segueixen important. El mètode que està utilitzant pot ser fatal. Per tant, és igual perquè ho faci. Se l'ha d'escoltar, amb calma. Se li pot preguntar directament, tu has pensat en fer-te mal? Has pensat en suïcidar-te? Perquè això no dona idees a que ho faci, sinó obres la porta a aquella persona que, si potser s'havia sentit avergonyida o pensava que no l'entendrien, veure que l'adult de referència ja planteja aquesta situació, doncs potser l'ajuda a començar a parlar-ne, no? De vegades parlant amb adults joves de la família, cosins, cosines, que no són tan grans com els pares, però que també són adults. Aquest és un tema també molt important, perquè al final el suïcidi infantil és un tema que ens ocupa a les famílies i també a la comunitat, no? Veïns, veïnes, altres familiars, qualsevol persona adulta a qui un infant acudeixi amb aquest tipus d'actitud, amb aquest tipus de paraules i de frases, el primer, escoltar, molta calma i obrir un espai segur perquè aquesta persona pugui parlar. Si hi ha un risc real evidentment, la primera responsabilitat és protegir, no deixar aquella persona jove, sola, intentar que sempre estigui acompanyada, si no és la germana, doncs la tia, si no l'altra cosina, si no el pare, la mare, que es tornin, quan realment hi ha hagut una autolesió recent, o ha estat a punt de, o l'han enganxat, o sigui, en aquest moment, no deixar-la sola, perquè és un moment molt vulnerable, retirar objectes perillosos del seu abast. Si el perill és molt imminent, que veus que en aquell moment, que és la nit, que trucar al 112, i com deia, també tenim la línia aquesta, 024, que és la línia d'atenció a la conducta suïcida, que és disponible les 24 hores, gratuïta i confidencial, que també ens pot orientar. No només poden trucar els nens o les nenes o les persones amb aquesta ideació, sinó també
els que estem
al voltant, no? I no sabem què podem fer, ens poden assessorar també allà.
És que va ser molt, molt, molt difícil detectar que hi ha aquestes conductes autolítiques, no?, d'autolesió, sigui només autolesió o sigui fins i tot llevar-se la vida, i com a pare, mare o persona pròxima a l'afectat, doncs no respondre d'una manera que pot, sense voler, pot acabar tancant comunicació, justament, no?
Clar, perquè també hi ha aquesta tendència de dir, ja sé com és el meu fill, ja sé com és la meva filla, sempre ha sigut molt trist, sempre ha volgut cridar l'atenció, sempre necessita que... és molt sensible i sempre li has d'anar al darrere. Bueno, és igual tot això. El que has de pensar, els pares i mares, a vegades el defecte o el que ens pot anar en contra és aquest prejudici que podem tenir, que està molt bé, que coneixem molt bé la nostra filla, el nostre fill, però si veiem coses que no ens quadren, això a vegades ens pot fer no detectar certes coses, perquè les atribuïm a, doncs, al patró de conducta que té la nostra filla o el nostre fill, però per això és tan important que tota la comunitat estigui alerta, que parlem amb els mestres, que els mestres estiguin conscienciats, la resta de la família, fer cas de quan algú et diu, ostres, la teva filla l'altre dia vaig sentir que deia això, o el teu fill l'altre dia vaig veure que havia fet això, o, ostres, la teva filla o el teu fill fa temps que no surt, fa temps que no vol sortir, fa temps que no vol... Bueno, posem l'ull investigador per veure què. I, clar, quan un és petit, la tendència també és a sentir-nos culpables, com a pares o mares, de que hem fet malament alguna cosa, i és molt fàcil que intentem treure-li fust, treure-li ferro, segons el que deia, no? Segons lo fàcil que sigui per nosaltres sostenir certes emocions, sobretot quan són negatives, pròpies, i això a vegades fa que sigui difícil, que sigui més fàcil treure-li ferro i demà ja passarà, i bueno, doncs no li facis cas en aquesta que t'ha dit això, i demà, o això ja fa molt temps que ha passat, ara no ja no t'has de sentir així. Si t'expliquen, si tens la sort de que t'expliquen les coses i de que es queixen de les coses, fes cas i tingues aquella estoneta d'estar amb ella o d'estar amb ell, perquè la prevenció al final no comença eliminant les coses que tallen de casa, sinó comença, es construeix cada dia, a la relació que establim amb els nostres fills i filles.
Jo sé que això és molt complicat, però ho dic perquè hi ha casos a Formentera, de
sí,
persones i gent jove que s'ha intentat autolesionar o que fins i tot ho ha aconseguit.
Ho han fet. S'han intentat suïcidar, s'han autolesionat.
Com podem, diguem-ne, superar aquesta resistència a dir-li al jove el que ha de fer, que és cuidar-se, i intentar tenir una escolta activa, alguna cosa que ajudi i que no talli les comunicacions, que és el que tu deies. Ho dic perquè, és que, clar, els pares, és que això fins que no ets pare no ho saps, no?
Clar.
Però et surt una cosa de dins que és complicat.
Que a vegades els renyes per por. No?
Sí,
la mateixa por que tens et fa, no?, quan
travessen,
però com és que travesses així? No? Sí. Però és la mateixa por del susto que t'emportes, però bueno, ser pare i ser mare, ningú en sabem, anem aprenent sobre la marxa, però jo crec que el més important que s'ha de tenir en compte és que ell o ella és més petit que tu. És un infant, és un adolescent, encara que semblin grans, segueixen sent adolescents i no tenen, evidentment, l'experiència vital que tens tu, ni les eines que tens tu, i si no les tens, te les has de treballar, perquè ser pare és una feina de 24 hores, 7 dies a la setmana, i ningú t'ha ensenyat a ser-ne, per tant, hem d'aprendre a estar bé per poder estar bé pels nostres fills, i hem d'aprendre quines coses li van bé a la nostra filla o al nostre fill i quines no. I sobretot, crec que una part importantíssima és la presència, el ser-hi, però no el ser-hi amb el mòbil i aixecar la vista un moment i llavors tornar-lo a mirar, que això ho hem fet tots, I tens aquesta sensació, o l'infant es queda amb aquesta sensació de que una notificació és més important que ella, no? Intentar fer aquesta higiene digital d'apartar el mòbil, desactivar les notificacions quan estem amb ells, com estem amb elles, no? Si realment no hi ha algo superurgent, que normalment les coses que ens distreuen l'atenció tampoc són tan urgents. Es poden esperar mitja hora, es poden esperar una hora, però si t'està explicant alguna cosa, deixar el mòbil, centrar-te en el que t'està dient, encara que sigui una tonteria, perquè és que escoltar-los quan expliquen tonteries construeix, tonteries de coses de nens petits, entenc, no? 3-4 anys, construeix aquesta relació de confiança que fa o que farà quan tingui 15 que t'expliqui coses, les que realment ens agradaria que ens expliquessin. Però això no es pot triar als 15 anys. Això s'ha de començar a construir des de que neixen. Es construeix dia a dia i aquesta és la millor protecció contra la desesperança dels joves i de les joves, que se sentin vistos i estimats, que se sentin vistos. És que ja no tan estimats, que evidentment també, però algo tan bàsic com sentir que et veuen. Hi ha molta gent que no se sent vista pels de casa seva, que estan tot el dia treballant, o que sí, però ells estan cuinant mentre estan parlant amb ells. Per tant, no són grans discursos el que hem de fer, sinó aquests microgestos quotidians, validar les emocions que tenen, encara que ens incomodin. Si el fill diu "estic fatal", no respondre "no n'hi ha per tant", o "pues demà ja estaràs millor", o "pues descansa una mica i ja està", sinó "entenc com et sents, explica-m'ho millor, anem a seure, explica-m'ho, que t'escolto, dediquem temps junts sense un objectiu, no només parlar de deures o de normes, sinó compartir una estona, anar a passejar, fer un joc, simplement estar asseguts al sofà de casa o mirar una sèrie o escoltar més del que parlem", perquè moltes vegades aquest silenci atent ens permet detectar coses que ens passarien desapercebudes, i això té molt més valor que un sermó que li puguis clavar dient "això no s'ha de fer, com se t'acut, mira que seure a la vora del balcó, a la paret del balcó, això és superperillós". O sigui, anar a altres gestos més quotidians, si volen dormir amb nosaltres en algun moment perquè tenen por, pues, escoltar per què necessita allò, què és el que li podem donar, què és el que podem fer perquè se senti més segura, més segur, perquè tingui menys por. També parlar de les nostres emocions, perquè això també apropa. Si un veu en el seu pare o la seva mare que mai plora, mai li passa res, sempre està impertèrrito, que molts pares i mares ho fan per no fer-los patir en els nens, no? Però aquesta perfecció aparent genera distància també, perquè penses, ostres, jo si ho explico a la meva mare o al meu pare no m'entendrà, perquè ella sempre està bé. Ella sempre és com és perfecta, no entendrà, no li passa mai res, no plora mai, no sabrà. Si tu mostres, no cal que li expliquis tots els teus problemes i aquest, no sé si arribaré a final de mes, o sigui, no cal arribar a aquest extrem.
Bueno, i en la mesura que el
però sí,
el nen,
avui
el jove
estic trista,
no?
O avui no tinc un bon dia, perdona si no et parlo bé, perquè és que estic una mica nerviosa últimament, o estic cansada, perquè això els ajuda a contextualitzar el comportament del pare i de la mare, tenir una explicació, tenir un relat, i també veure que amb ells també els hi passen coses i que el mateix que et passa a tu potser la teva mare li ha passat i et podrà entendre, no?
En realitat és molt bàsic el que diu la Vanessa, però com ens costa als pares i mares a vegades agafar aquest xip, no? És evident que el nostre fill i filla no ens explicarà el que li passa amb els seus companys de classe si nosaltres, per exemple, no li expliquem què ens passa amb els nostres amics o amigues o companys de feina, etc.
Sí.
A vegades quan tu de motu propi, diguem-ne, dius "mira, és que avui doncs he tingut un problema amb la companya de feina, el que sigui, tal, però al final hem fet no sé quantos", tal, és molt més fàcil que ell, evidentment, després
t'expliqui el mateix a tu, i a més també ets un model de com resoldre certes coses, no? Perquè tu li dius "pues això no li has de dir, tu el que li has de dir és no sé què", i en canvi tu li dius "ostres, avui aquest m'ha dit i m'ha fet sentir així, però llavors he pensat això i al final he decidit no sé què". Li expliques, obres una porta al diàleg, podeu estar cuinant mentrestant, podeu estar fent qualsevol altra cosa, però és aquell moment de complicitat entre pare i fill o entre mare i filla, i això genera aquesta confiança, aquesta obertura i aquesta sensació de que quan a tu et passin coses també les pots explicar.
024, un telèfon d'ajuda a persones que es trobin en aquesta situació. D'altra banda, el govern balear també assenyala un altre telèfon en cas de crisi, és el 061 11 20 24 i també el telèfon de l'Esperança, com no? 971 46 11 12. El 46 11 12, tot això adjuntarem a la notícia o amb el post que farem amb aquesta intervenció d'avui, a qui agraïm molt d'Anna Vanessa Parellà, de la psicòloga. Ja sabeu també que ens podeu fer arribar doncs, propostes per temes que us preocupin, que us ocupin o que amb els quals vulgueu millorar a través de l'Instagram d'Anna Vanessa, vanessa_parellada, correu electrònic vanessaparelladatorres@gmail.com o si no aquí al correu de Radio Illa, info@radioilla.cat o cridant al 971 30 20 04, serà per vies.
Sí.
Vanessa, una abraçada.
Igualment, moltes gràcies per aquest espai, com sempre.